I resumim ara els temes més destacats d'aquest matí de dilluns. El govern demana prudència avui a les Pitiüses, sobretot a l'hora de circular per les carreteres, ja que els conductors es podrien trobar amb incidències. Pablo Garris és el director general d'Emergències.
Puede haber algún tipo de desprendimiento, acumulaciones de agua o desvíos. Por tanto, pedir a la población que cuando retome su actividad docente tenga en cuenta que puede haber atascos o que puede haber otras necesidades de itinerarios y, por tanto, pues que prevea ese inconveniente en este momento.
De moment, només l'autovia de l'aeroport continua tancada al trànsit. En aquest punt hi ha la nostra companya Gemma Guasch. Bon dia, Gemma. Quina és la situació?
Bon dia, sí. Continua tallada en els dos sentits de circulació. Això fa que s'hagi de desviar el trànsit pel poble de Sant Jordi. En aquests moments hi ha cues de cotxes en les diferents vies d'accés al poble, on hi ha diferents centres educatius. S'hi afegeix que també hi ha talls a Platja d'en Bossa. Mares que duien els fills a escola, també treballadors, s'han vist afectats per aquests talls. Els escoltam.
Somos comerciales y nos va mal para ir a visitar a todos los clientes, nos retrasa mucho todo.
La carretera de l'aeroport continua negada. Hi ha quatre bombes de gran capacitat treballant per treure tota l'aigua i han treballat durant tota la nit sense descans. Ho explica el capità del 3er Batalló de València, vengut de València, de l'unitat militar d'emergències, Rubén Belay.
Sin parar, y hemos tenido unas grandes máquinas de achique que han llegado ayer a última hora de la tarde de refuerzo de los batallones de Madrid y de Zaragoza, y hemos estado trabajando en el achique de esto y complementándolo con otra máquina de achique que nos facilita la salida al mar de todo el agua que está embalsada aquí en la balsa antitormentas.
Les bombes han arribat de la península, ja ho escoltàvem. El cert és que ha baixat considerablement el nivell de l'aigua des d'ahir a la tarda a la carretera. De fet, es veu un cotxe que va quedar atrapat i que ahir a la tarda no es veia perquè havia quedat totalment cobert d'aigua. El sentit de circulació cap a Eivissa es comença a veure. De fet, està gairebé descobert. Aquesta actuació de l'UMES complementa amb la que estan fent a Platja d'en Bossa, com escoltàvem, perquè allà fan anar l'aigua que treuen d'aquí. Una altra bomba de gran capacitat i dos més petites ajuden allà a l'aigua a sortir cap a la mà. Esperen poder deixar la via avui en condicions perquè puguin circular els vehicles, a l'espera també del que pugui passar aquesta nit quan es torna a activar la vista taronja.
Gràcies, Gemma. I a les 9:30 es reuneix de nou el Comitè Tècnic Assessor Mallorca per fer el seguiment de la situació.
Perquè, a banda d'aquesta vista taronja que s'activarà a les 8 a Eivissa i Formentera, també se n'activarà una altra de groc a partir de la mitjanit a Mallorca i a Menorca.
I en aquests moments la Creu Roja transporta des de Gaza cap a la base militar israeliana de Raïm els 7 hostatges que Hamas ha alliberat aquest matí. Està previst que se n'alliberin 20 avui després de l'acord d'alto el foc.
També fa només uns minuts ha aterrat a Egipte Donald Trump. Allà s'ha d'assignar l'acord per al cessament de la guerra i tindrà lloc la cimera internacional per a la pau a Gaza, que encapçalarà el president dels Estats Units. La trobada reuneix líders de 20 països, entre els quals l'espanyol Pedro Sánchez.
També fa uns minuts ha aterrat a Madrid des d'Israel Reyes Rigo, l'activista de la Flotilla Global, que va ser retinguda acusada de mossegar un funcionari israelià. Ha de tornar avui migdia a Mallorca.
Està previst que aterri a l'aeroport de Palma a 1:30, acompanyada de la regidora de Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, i també de la membre de la formació morada, Alejandra Martínez.
Són algunes de les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. Ara són les 9:04. Comença el dia.
Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts. El dia són les 9 i 5 minuts. Encetam el programa Encetant la setmana amb 21 graus de temperatura en aquest moment. Un dia en què estirem ben pendents del temps després d'un cap de setmana marcat per les fortes pluges. Encara per avui, emergències demana sobretot molta prudència, però sobretot a l'hora de circular les carreteres de les Pitiuses. A Eivissa i Formentera haurà activat la vista taronja des de les 8 del vespre d'avui fins a la mitjanit, ja que s'esperen de nou noves pluges. Durant el matí es reunirà el Comitè Tècnic Assessor per valorar les mesures que s'han de prendre de cara al capvespre. A més, s'estudia quines mesures podrien dur-se a terme per tornar a obrir l'autovia de l'aeroport que continua tallada. La Unitat Militar d'Emergències, per altra banda, té centrada la seva activitat principal en aquest punt en concret per tal, com deien, de reobrir la via tan aviat com sigui possible. Imatges que criden moltíssims atenció, algunes d'elles les estem compartint amb els espectadors de televisió, les descrivim també per als oients de ràdio, aquesta ja icònica que veurem tot d'una, la d'un cotxe vermell surant en el riu de Santa Eulària. Ha estat compartida per moltes persones com una de les estampes més impactants que ha deixat la dona Alice aquest diumenge a Eivissa. Molts residents de la zona no havien vist mai el riu duent tanta d'aigua o amb la magnitud en què es va veure durant la jornada d'ahir. Així que, de nou, demanar màxima prudència a l'hora de fer desplaçaments innecessaris. El gran problema d'aquesta gran quantitat d'aigua és que, clar, ha plogut damunt banyat a les Pitiuses, especialment a Eivissa, on les precipitacions associades a Alice han causat, Joan Amaroto, decenes d'incidents.
Sí, i prova d'això, Marta, molt bon dia, és la imatge a vista d'ocell o a vista de dron que ens deixa aquesta tempesta. Ara tot d'una ho podreu veure, són imatges que compartim pels nostres espectadors. Si no, les podeu recuperar a la carta, si ens estàveu escoltant en aquest moment des del cotxe, des de la ràdio. Són imatges espectaculars, carrers negats, negocis i aparcaments desbordats i militars fent feina intensament per buidar l'autovia de l'aeroport. Fa uns instants veiem com un d'aquests militars estava completament dins una d'aquesta via i estava només se li va escapar pràcticament. Segons les dades recollides per les estacions de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, en només dues hores varen caure 69 litres per metre quadrat a Sant Joan de Labritja, 48 a l'aeroport i 39 a Vila. Una altra tromba d'aigua, la tercera en els darrers dies, que va tornar a convertir, com de molts carrers, en rius d'aigua bruta, de molt de fang, aigua marró, i va obligar a extremar la precaució pràcticament a tota l'illa. Una vegada més, no s'han hagut de lamentar víctimes, afortunadament. Recordem també que alguns municipis han demanat i reiteren aquesta petició de demanar s'ha declarat zona catastròfica i d'aquesta manera podrien aconseguir les subvencions pertinents per poder tornar a la normalitat després de les grans quantitats de desperfectes que s'han anat acumulant per aquesta dana.
Que se declari zona catastròfica, un tema molt important que abordarem tot d'una avui amb els nostres portaveus parlamentaris. Avui dilluns, tertúlia política. Parlàvem de Formentera, d'Eivissa, però i en el cas de Formentera, Joan?
Sí, també hi va haver incidències. De fet, l'illa iniciava ahir una jornada amb alteracions en el subministrament elèctric a les zones del Cap de Barberia, Mitjón i Escamarí. Les incidències varen tenir lloc sobretot durant la matinada i el pitjor va arribar de ver les 4 a l'hora baixa, tot just una hora després que finalitzés la vista taronja. Fins a 81 litres per metre quadrat varen caure a Sant Francesc en poc més d'una hora. Algunes instal·lacions, com l'Institut Marc Ferrer, varen patir les conseqüències de les fortes pluges d'ahir. L'aigua va negar diferents zones de l'edifici i també les aules prefabricades instal·lades al pati. L'equip directiu del centre veia difícil poder obrir les portes, però en aquest cas l'alta participació i la feina varen fer que en qüestió de manco d'una hora es va poder fer net, i així tot avui hem de dir que es podran reprendre les classes amb tota normalitat.
Molt pendents també del dia d'avui, de la previsió meteorològica. Què ens espera en aquesta jornada?
Hem de dir, Marta, que tenim una petita treva per avui de matí, com a mínim per avui de matí. Tornaran previsiblement a migdia aquestes tempestes, que faran força a les darreres hores del dia a les Pitiuses, i a partir de la següent matinada a la resta de l'arxipèlag, llevant entre fluix i moderat a maró arreu. Temperatures sense canvis, ja tenim temperatures que passen dels 20 graus, arribarem als 25 graus a Mallorca, però com dèiem, no podem davallar la guàrdia, hem d'estar ben al tanto,
així
ben alerta.
Així que, com no pot ser d'una altra manera, seguirem ben pendents del temps, per una banda, i de l'actualitat internacional, perquè avui és un dia molt important, ha començat l'alliberament dels hostatges presos per Hamas, Joan.
Així és. Israel ja és a punt, ja comença a rebre els 20 hostatges segrestats pel grup. De fet, n'estan fent seguiment en directe. Ja han entrat a les furgonetes de la Creu Roja en destinació cap a Israel, creuant la frontera. Com dèiem, són els 20 hostatges segrestats pel grup terrorista Hamas el 7 d'octubre del 2023, que han començat a ser alliberats com a part de l'acord d'alto el foc entre les parts promogut pel president dels Estats Units, Donald Trump, qui ja ha arribat fa pocs minuts, ja ha aterrat a Israel. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va dir que comença el camí de la sanació i, per altra banda, el mandatari estatunidenc va assegurar que la guerra ha acabat. Mentrestant, centenars d'israelians, com dèiem, esperen la que es va denominar com la plaça dels hostatges a Tel Aviv, el retorn dels quals varen sobreviure a 2 anys de captivitat. I la Creu Roja, com dèiem, ja es troba en territori gazià, ja ha creuat, de fet, ja ha creuat el territori gazià, la frontera en destinació cap a Israel, per tal de complementar aquest lliurament. Avui en parlarem amb el diplomàtic Jorge Callar per poder valorar el significat d'aquest dia tan significatiu.
Són les 9 i 10 minuts, sempre tenim la nostra frase del dia.
I de mireu, avui com és d'esperar, aquesta frase versa sobre la pau i és, curiosament, d'Albert Einstein. I diu així: la pau no pot mantenir-se per la força, només s'aconsegueix mitjançant la comprensió.
Esperem que sigui una pau duradera, no? La que avui ens fem ressò en un dia clau per la comunitat internacional, com dèiem. Sempre també, en aquestes hores, solem triar una notícia, que és aquella de la qual pensam, en parla tothom i amb què té a veure.
I d'avui, malauradament, en la mort d'una de les grans actrius del cinema, perquè ha mort Diane Keaton.
Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres mosqueteros.
Va morir aquest cap de setmana a 79 anys a Califòrnia. El mitjà estatunidenc People va informar del sobtat decés sense revelar les causes de la seva defunció i va comunicar que la seva família demana privacitat en aquests moments. Nascuda a Los Angeles el 1946, filla d'un enginyer i d'una fotògrafa d'art, Keaton, el nom real de la qual era Diane Hall, va abandonar la universitat per perseguir el seu somni de ser actriu amb només 19 anys, quan va obtenir una beca per estudiar art dramàtic a Nova York. Allà va prendre el nom artístic de Keaton, el cognom de Fredina, de la seva mare. L'entorn proper del cineasta Woody Allen, hem de dir que gran amic de l'artista, han dit que està extremadament angoixat i sorprès, i ha deixat, a més, un missatge que volen compartir ara, un missatge a xarxes socials, que diu així: fa uns dies el món era un lloc que tenia a Diane Keaton. Ara és un món que no l'inclou i és molt més depriment. Així i tot, queden les seves riades, que sonen amb molta força encara al meu cap. Un missatge, com dèiem, de Woody Allen, que va ser parella, no sé si us recordeu, durant 5 anys de Diane Keaton.
I sempre varen mantenir una molt bona amistat després. Quina frase, eh? El món és pitjor i molt més depriment sense Diane Keaton. Probablement té tota la raó del món, sens dubte.
Sens dubte, dèiem que varen fer feina plegats precisament a una de les pel·lícules que varen marcar un abans i un després en la carrera professional de Diane Keaton, que va ser Annie Hall, estrenada l'any 1977, aquesta comèdia romàntica. És un dels llargmetratges més recordats de tots dos, de Woody Allen i de Diane Keaton, no? Supos que recordeu tots aquella imatge de Diane Keaton amb aquell guardapits, que també va marcar molta tendència en aquell moment, no?
Perquè una alliberació total i absoluta de les dones a la manera de vestir, a la manera de ser, una de les grans pel·lícules, jo crec que si qualcú no l'ha vist, avui és
el moment.
És el moment, és el moment de recuperar aquesta gran pel·lícula. De totes maneres, tinc la sensació que ha estat unes darreres setmanes molt dures, respecte a morts de cinematogràfiques. Sí que és veritat que ja qualsevol que m'escolti dirà si tots tenen una edat. Sí, és normal, no? El temps passa, però clar, se'ns van els grans mites. Supos que això també és una reflexió que tots ens fem més majors.
Exacte.
També, i ens sap greu acomiadar-nos d'una actriu d'aquesta magnitud. Annie Hall, la recordaran sempre per aquest paper, també per la dona de Michael Corleone, en la trilogia de El Padrí, magnífic paper.
En Joan, sí,
sí, perquè si no jo agaf carrera.
Jo el recordo més per Annie Hall. El que passa que també el que ha tingut Diane Keaton és que va marcar tendència no només a l'època d'Annie Hall, sinó que va ser una dona com a actriu i també com a dona, com a estil de vida, que va saber representar molt bé aquest perfil de dona ja d'una certa edat, que igualment Lluïa molt bé, duia molt bé es fer-se gran, duia molt bé també sa moda i malgrat tenir una edat on no estem acostumats a veure segons quins, quina manera de vestir d'ella, era un referent de moda, no només Annie Hall, sinó fins als darrers dies, i això també crec que ha marcat a moltes dones de la seva generació, el fet de que destaca no només d'aquella pel·lícula, sinó del missatge que algú propagar sempre, ella.
I hem de dir que Annie Hall segurament va marcar, ho dèiem abans, la vida professional de Diane Keaton, però també va interpretar a una altra Annie, que va ser molt famosa, no en els anys 70, sinó en els anys 90, l'any 1996, va protagonitzar, segur que ho recordeu, El club de les primeres esposes. També volem recuperar un d'aquests moments mítics d'aquesta pel·lícula protagonitzada per na Diane Keaton amb na Woody Hall i na Bette Miller. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down cause I'll never stay.
Adéu a una de les grans, i me permet el luxe de recordar-la amb la frase que ha triat Woody Allen a les xarxes socials. El món probablement ara serà un lloc un poc més depriment sense la presència de Diane Keaton. Però tenim la presència de Robert Marcells, comandaments tècnics, Ivan González, també Miguel Mariño i Andreu Tauler, Yolanda Ruiz a la producció. D'aquesta manera, encetam el dilluns.
A Simbad el Marino, que tuvo un sobrino cantant.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Recordant per el dia d'avui, molta prudència, emergències, recorda evitar desplaçaments innecessaris, sobretot per les carreteres de les Pitiüses. A Eivissa i Formentera haurà activat la vista taronja des de les 8 del vespre fins a mitjanit, ja que, com han dit abans, s'esperen noves pluges. Durant el matí se reunirà de nou el comitè tècnic assessor i així podran valorar les mesures que han de prendre de cara a aquesta hora baixa i de cara al capvespre, sobretot també focalitzant-se en les mesures per tornar a obrir l'autovia de l'aeroport, que continua ateada. Què suposa? Tres, perquè recordant, ja són tres jornades molt intenses de tempestes a l'illa, i també amb la importància de que plou sobre banyat, que això, evidentment, per al territori, per al terreny, és molt diferent, no?, que una pluja que parteix de zero. Volem incorporar avui al nostre programa el doctor en Geografia i professor de Geografia Física, Miquel Grimalt, que ja ens escolta. Professor Grimalt, benvingut al dia.
Hola, bon dia.
He dit tres jornades ja, perquè recordem les pluges de fa ja uns dies, se sumen a les d'aquest cap de setmana, quan un territori ja no té marge perquè s'aigua filtri. Clar, l'impacte d'aquestes noves pluges que podrien produir-se també de cara a avui capvespre no és el mateix que quan unes pluges parteixen de zero, veritat?
No és el mateix, perquè, evidentment, el terreno no té cap capacitat d'absorbir aigua. I, per tant, directament aquesta precipitació se transformarà en correntia. Així com que heu, en aquest moment, el territori, especialment a Eivissa, està almenys com si estàs en rajolet. Encara que sigui terra, estigui lliurada, totalment tots els poros estan plens d'aigua, de tal manera que una gota que heu és pràcticament una gota que corre.
Clar, enrajolat significa que l'aigua correrà, patinarà, no? I d'aquesta manera se desplaça sense control, i això pot produir que en determinats punts en concret, sobretot les zones més susceptibles o les zones inundables, tornin a negar-se.
Sí, seria això, i sobretot hi ha una altra gran por. Les Pitiüses, afortunadament per ells, hi ha hagut unes precipitacions molt sobre zones costaneres, i si ha plogut a la banda muntanyosa, com si ho va fer aquest darrer episodi, no ha durat prou com per generar allò que seria una gran torrentada. Per tant, ara la gran por és que hi hagi una precipitació suficientment intensa i suficientment perllongada perquè això se transformi en una torrentada. Posaré un exemple. A la Torrentada segurament que ha duit més aigua durant aquest episodi. Les Balears s'ha produït a la zona litoral de Manacor.
Que curiós. On
hi ha la concreta que s'està endemmat i també un poc ha afectat els ports de Manacor. I en aquest cas va ser per una precipitació molt intensa que va durar prop d'una hora i que se va focalitzar damunt d'una muntanya, que era el Puig de Sona Moixa, on prèviament no hi havia plogut. Ara, imaginem-nos si en aquesta àrea hi hagués plogut amb unes condicions com les que estan ara a Eivissa i Formentera. Hi ha una altra cosa a recordar, que no just ha plogut moltíssim en aquest octubre, sinó recordem que els darrers dies de setembre a Eivissa i Formentera se registraren ja 100 mil·límetres. De tal manera que no és que plogui damunt banyat, plou damunt d'una àrea que ja està doblement, no banyada, sinó pràcticament anellada.
D'aquí la particularitat d'aquestes possibles noves pluges, no? Que el context és totalment diferent a les pluges de fa 10 dies. De totes maneres, ara que parlam o que ens trobam immersos dins una cultura de la prevenció on els sistemes s'han modernitzat, volem pensar que arriben a la població aviat, així ho varen fer, no? En les darreres setmanes, també hi ha un marge de pluja que és devastador. O sigui, quan ja supera X litres per metre quadrat, no hi ha avisos, no hi ha marge de reacció perquè són pluges catastròfiques, no? Sobretot, i aquí me refereix a les que han tingut lloc aquest cap de setmana a la península. Ja hi ha un marge que quan supera un límit, per molta prevenció que se faci, la terra, com ha dit vostè abans, ja no té capacitat per absorbir.
Sí, hi ha dos conceptes que tenim en compte. Un, que hi ha determinades intensitats davant les quals no hi ha res a fer. No hem de pensar en una quantitat total final. Per exemple, hi ha episodis en què plou espectacularment. La gran inundació de Sant Llorenç va ser 300 mil·límetres en aquest saldera, però la torrentada no va venir per aquest 300 metres quadrats, va venir per 170 primers que van ser molt intensos. És a dir, no és just la quantitat final, perquè clar, quan sents totals s'han batut rècords, 300, 400 mil·límetres, lo important és la concentració en un període crític d'això quan plau. Davant d'aquesta concentració no hi ha res a fer. Bé, diré que sí, que hi ha que fer, però és una feina molt de venir des d'en fora. S'ha de prevenir de no edificar, no ocupar les zones inundables, perquè quan vendrà una llau d'aquests no hi ha prevenció immediata possible, i, en tot cas, fer obres d'emergència, obres de canalització, allà on ja és impossible actuar.
Estem veient algunes imatges que descrivim per als oients de ràdio de com l'aigua arrossega els cotxes, se'ls endú dins la mà. Sempre hem parlat, no?, de que el cotxe és un dels pitjors llocs, no? Per això Emergències demanava, per favor, evitar desplaçaments innecessaris. I també hem compartit, Miquel, imatges de les zones anegades, no? En aquest cas, una d'elles, la de l'autopista de l'aeroport. Un darrer recordatori, evitar construir zones inundables, vostè ho acaba de dir, perquè, malauradament, amb el pas del temps, les estadístiques ens diuen que se tornarà a negar, com estem veient just en aquests moments, veritat?
Exacte. I després hi ha casos que són autènticament, com seria parlant de carrer de jutjat de guàrdia, com seria aquesta via de comunicació ràpida que comunica a Eivissa, amb el punt d'arribada de tothom que va a aquella illa, perquè no volen que anem, bàsicament el trànsit és aeri, i amb aquest cas se va fer una carretera enfonsada amb molt de passos a nivell per davall altres carreteres i a dins la qual hi cauen petits torrentons constantment i sense una sortida de l'aigua. Per tant, aquí realment hi hauria un poquet de mal de cap, mal per cap dels humans, i allò que s'hauria de fer és immediatament construir tot un seguit d'estructures que permeten que l'aigua que cau dins aquesta carretera en pugui sortir.
Avui estirem ben pendents d'aquesta aigua de l'avís a Eivissa i Formentera, taronja des de les 8 del vespre fins a mitjanit. Al llarg d'aquest programa també seguirem de prop la previsió meteorològica que desitjam al manco no sigui, no siguin pluges ni tempestes tan accentuades com les que hem viscut a les darreres hores. Molt agraïts a Miquel Grimal, doctor en geografia, professor de geografia física, per aquests minuts de conversa. Professor Grimal, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per demanar per demanar-me coses i sobretot per la feina que feis. És molt important els mitjans de comunicació, que són claus a l'hora de transmetre tota aquesta informació i crear una sensació d'alerta i una sensació d'anar vius per part de la població. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostè. I és que és així, hem d'anar vius, seguir les recomanacions i sobretot recomanacions a través de les xarxes i de les fonts oficials, no? Que recordem és el més important de cara a la jornada que tenim per davant, una jornada marcada per al mal temps. La declaració de zona catastròfica de determinats indrets de les Pitiüses serà un dels temes que abordarem també amb els nostres portaveus parlamentaris. Avui és dilluns, tertúlia política, però abans el bisturí i una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. Si desde el otro día sabemos que la paz no es otra cosa que el periodo excepcional que separa dos guerras, ese mientras tanto que se necesita para rearmarse. La noticia del día no es el premio Nobel de la Paz, ni la guerra en las redes de su declaración. Es el explosivo proyecto del ejército del aire aquí mismo, en San Juan. Bombas y misiles, 75 toneladas de explosivos que quieren construir. Un búnker con munición para cazas y drones de combate. Al final terminarán dándonos en Baleares el premio Nobel de la Guerra. Mientras la combativa señora Machado lo agradece escondida para no ser uno de esos 7 millones de venezolanos que se han pirado de su país, de los 16.000 presos políticos que tiene, la hispanidad luchaba ayer frente y en el frente de los insultos nacionales al presidente señor Sánchez. Quizá por el atentado de no haber tenido todavía el tiempo de paz suficiente para poder felicitarla. Si sabíamos que el premio es algo que alguien da para premiarse a sí mismo, algo que hace que los presidentes Sánchez o Trump se pongan a tiro de él. Si sabemos que la única forma de poder darle un premio a alguien hoy en día es el analfabetismo, dárselo a un desconocido y, si es posible, de nombre impronunciable, como al húngaro de literatura de este año mismamente. Lo nuestro es preguntarnos si este búnker es para proteger al presidente Sánchez, para recibir al resto de la flotilla con salvas que llegan hoy, o para protegernos al resto de todos ellos. Y ya mañana, y siempre a tiro, más.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9:27. Comença la nostra tertúlia. Ja sabeu que els dilluns nosaltres dedicam aquesta part del programa a la nostra tertúlia política amb els diferents portaveus parlamentaris. Donem un repàs a l'actualitat d'aquest dilluns 13 d'octubre. Si me permeteu, saludarem en ordre de representació parlamentària els nostres contertulis que ja ens acompanyen aquí als estudis de Palma. Diputada del grup parlamentari popular, Marga Pocoví, aquí a la meva dreta. Bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Llorenç Pou, diputat del grup parlamentari PSIC, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Hem d'excusar la presència del grup parlamentari Vox, que avui no ha pogut confirmar la seva presència, però sí comptam amb Lluís Apestellà, diputat del grup parlamentari Més per Mallorca, bon dia.
Bon dia.
I també amb Joana Gomila, diputada del grup parlamentari Més per Menorca, bon dia, senyora Gomila.
Hola, molt bon dia.
Avui abordarem diferents qüestions per una banda i un poc fent-nos ressò del debat de política de la comunitat i d'un dels que varen considerar era un dels eixos no fonamentals, el repte demogràfic, perquè el creixement de les nostres illes afecta pràcticament totes les infraestructures, necessitats, etc. Hem pensat que aquest podria ser un dels eixos del debat, aquest creixement demogràfic, i després també abordarem la situació o la possibilitat de declarar l'estat d'emergència, les zones catastròfiques, me refereix sobretot de cara a les Pitiüses, davant les pluges viscudes les darreres hores, la setmana anterior, i les possibles futures pluges que podem tenir a partir d'avui vespre. Comencem per el repte demogràfic. Simplement donat unes xifres, unes dades que jo crec que són importants per posar en context oients i espectadors. L'any 2000, la població de l'arxipèlag era de 845.000 habitants i a principis d'enguany ha aconseguit 1.244.000 habitants. Això vol dir gairebé 400.000 més i un creixement d'un 47% durant aquest període. Clar, si la població de les Balears augmenta molt més que la població d'Espanya, això vol dir que tenim uns requeriments molt diferents. Jo plantejo aquesta pregunta: com es dona suport a recursos o com se pot aconseguir diferents recursos per una població que es preveu augmenti en gairebé aquesta xifra, 230.000 persones més en només 15 anys, senyora Pocoví?
Efectivament, estem davant un creixement demogràfic sense precedents a la nostra comunitat. Com bé has comentat, els darrers 25 anys hi ha hagut un increment poblacional en 400.000 persones i això suposa un increment d'un 47%. També s'ha de dir que ni en temps de crisi s'ha ralentit aquest creixement i això, evidentment, ha posat en el límit els nostres recursos naturals, els nostres serveis públics, accés a l'habitatge, perquè està clar que estan davant un model de creixement sostenible. Davant l'inacció del passat, la presidenta Marga Proens ha decidit actuar amb valentia, amb determinació. Està clar que fins ara a Balears ha anat creixent sense rumb, sense planificació, sense una mirada a la realitat dels límits del nostre territori, unes illes, territori fràgil amb uns recursos naturals finits. I és ara per primera vegada en la presidenta Marga Proens que s'aborda aquest creixement demogràfic amb una visió integral, amb una inversió de 3.800 milions d'euros a través del Pla Illes en Transformació, 3.800 milions a invertir per fer nous centres educatius, nous centres sociosanitaris, millores hídriques, les infraestructures hídriques, per construir habitatge públic, per la gent d'aquí, millores en la mobilitat, el major esforç inversor en dècades per uns millors serveis que també es mereixen els ciutadans. Està clar que la presidenta Marga Proens aborda aquest problema, s'enfronta a aquest problema en fets, aquest govern està decidit a actuar en sentit comú, en responsabilitat, aplicant mesures en tots els àmbits per garantir uns serveis públics de qualitat, per garantir l'accés a l'habitatge assequible a la gent d'aquí, per garantir oportunitats d'ocupació, per protegir la cultura, el patrimoni i el nostre territori. I també aplicant uns criteris que de qualque manera prioritzin a la gent que fa feina aquí, a la gent que viu aquí, no per tancar portes, sinó per posar ordre, per anar avançant cap a un model de desenvolupament sostenible i, sobretot, diria jo, per garantir el benestar i la convivència en tots els que vivim en aquestes illes.
Quines són aquestes necessitats? El senyor Pocoví ha parlat de salut, de canviar cap a un model més sostenible, senyor Pou.
Sí, jo la veritat és que on està la notícia? Ben que dic, aquest és un tema que en tu enxerrant dècades i que has conegut. Vull dir, el darrer any la població ha crescut en 13.000 persones. Jo me sorprèn un poquet que la presidenta Proens mos aparegui en el tercer any de legislatura que descobreix aquest problema que tenim de població, efectivament. Dit això, i vàrem assistir en el debat de política general la setmana passada, la presidenta ho apunta, però el tema, què és el que causa aquest increment de població? I la presidenta mateixa ho va apuntar, i és el nostre model econòmic. El tema és que la presidenta va plantejar aquesta qüestió, però després no va abordar cap solució al respecte. Per tant, el que tenim és un problema de model econòmic i estem en el tercer any de legislatura, podem seguir mirant cap endarrere, nosaltres mirant cap endavant, i el que hem de fer és veure a partir d'aquí què feim. I no només és un tema, efectivament, de tenim molta població i tenim uns serveis públics tensionats, d'acord, però això és una conseqüència i la causa l'hem de mirar. I el que està fent el govern del Partit Popular és una fuita cap endavant, en què dir, tenim un problema de població o de model econòmic. Què fa el Partit Popular? Doncs aixeca una moratòria turística i comença a crear més places. Per tant, més turistes, més població. I de la mateixa manera, el seu model d'aquests 3 anys és d'especulació immobiliària. El que està fent el Partit Popular és permetre, incentivar la construcció d'habitatge, que sabem que la immensíssima majoria no serà per a gent d'aquí. Per tant, el que ha fet el Partit Popular és el que ha fet sempre, una fuita cap endavant d'un model econòmic expansionista que durà, efectivament, a més població. Per tant, tenim que refer el model econòmic. Des de l'esquerra hem plantejat la qüestió des de creixement turístic, que no vol dir de créixer en el nivell de benestar, però hem de començar a pensar distint, i això passa per reduir places turístiques i el creixement d'habitatge que s'ha de produir, perquè tenim un problema d'habitatge, centrar-lo en la gent que ho ha de menester. Si no, el que fem és més de lo mateix, i per tant, sí que crec que és important que el tema de la població, primer, és un problema de model econòmic, abordar-lo, el Partit Popular no el fa, i segon lloc, això és una cortina de fum per d'alguna manera tangencial poder parlar del tema que ja deixa còmodos en el Partit Popular llavors, que és el tema de la migració, que en els fons, i repetir-me, mirant les estadístiques, l'any passat la població va créixer en 13.000 persones legals. Per tant, això dels 49 menors, tot aquest tema de la immigració que intenta fer aquesta cortina de fum el govern del Partit Popular, no és res més que fum. Tenim un problema i el Partit Popular no l'està afrontant.
Tot d'una tindran dret a rèplica i comença el debat, però record, per si qualcú s'incorpora en aquest moment, seguim a través de la ràdio, a través de la televisió, en aquest debat avui polític, plantejant-nos com es dona suport a una població que creix i que creixerà probablement en gairebé 230.000 persones en 15 anys, senyor Pesteguia.
Sí, i jo convidaria fins i tot a posar una mica la mirada més llarga, no? Mirar més enrere, perquè pot pensar qualcú que això va començar l'any 2000 com qui sorgeix un esclat de sang a mi del bosc. I evidentment això era una cosa que venia molt d'enrere. De fet, des de l'any 60 del segle passat, la població se quadruplica, és a dir, se multiplica per 4. Vull dir, I és vera que, mentre que a l'estat espanyol, pràcticament el creixement és de la meitat. Ara, aquests darrers 25 anys, el creixement ha estat del 47%, mentre que l'estat era un terç d'aquest creixement. Per tant, és un creixement acceleradíssim, del qual, senyora Pocoví, li he de dir que se'n parla des de fa dècades. Jo l'altre dia, preparant l'homenatge a en Pere Sant Pol, llegia les actes del Parlament dels anys 90... i ja se parlava del nostre problema, que és un problema que tenim un model econòmic basat en el creixement en volum constant, basat únicament en el turisme i la construcció, que requereix incorporació constant de mà d'obra, en aquest cas, mà d'obra amb sous baixos i drets laborals baixos. I això és el nostre sistema econòmic. I el sistema econòmic és precisament la causa d'aquest creixement demogràfic, certament que no té pràcticament paral·lels en lloc del món i que és molt difícil de gestionar i que tensiona les infraestructures, tensiona el servei, tensiona la cohesió social. Evidentment, però hem d'anar a la causa, no hem d'anar a les conseqüències. Perquè si només ens quedem amb les conseqüències, no canviarem res. Simplement, debatrem en el Parlament, però la presidenta Proens no és la dinamitzadora d'un club de lectura. És la presidenta d'un govern i, per tant, allò que li demanen als ciutadans no és que obri debats, que l'any passat obrís el debat de la massificació turística i enguany de la sobrepoblació. És que aquests debats en els carrers, ells són de fa molta d'estona. Allò que li demanem és quines solucions posam. I ella, com a presidenta del govern, li correspon encapçalar les solucions en els problemes de la gent. I a la resta dels partits mos pertoca aportar en aquest debat allò que, des de la nostra ideologia, evidentment, que serà diferent, creguem que és millor per al conjunt de la ciutadania. I li he de dir, senyora Pocoví, vostès no han solucionat res, absolutament res. És que vostès han posat més llenya en el foc. Vostès, en quant a turisme, aixecant la moratòria, eliminant les mesures de decreixement i permetre vendre places noves. 700 en Vic i després totes les que no s'empraven, però qualcú els dona de baixa, també que s'apaguin en el mercat i les ompliran de turistes. I per lo que fa a construcció, construïm més. A les zones urbanitzables, a rompre, que s'hi construeixi més. I si hi havia un centre de salut projectat, que no hi facin centre de salut, que hi facin pisos. I a les àrees de transició en rústic, també que hi construïm. Per tant, allò que feim és seguir apostant per un model sense tenir-ne cap ràdio, perquè mentre estem fent aquest model urbanístic, no?, de creixement desmesurat i sense serveis, la realitat és que els habitatges segueixen encarint-se i ara són un 30% més cars que quan va començar aquesta legislatura i, per tant, d'ençà que na Marga Proens és presidenta. Si no atenyem el problema, i el problema és el model econòmic que tenim, que és un creixement en volum, i mentre no decreixem el pes del turisme i de la construcció seguirà sent així, simplement el que estan fent o el que estem veient per part dels governs són exercicis retòrics en lloc d'enfrontar-se a la realitat que verdaderament ens suposa reptes molt, molt importants.
Escolta'm, la senyora Gomila, per part de Més per Menorca.
Sí, bueno, nosaltres també vam tenir aquesta sensació que el discurs de la senyora Proens va cercar com un paper d'embolicar tot el seu discurs i en aquesta vegada se li va ocórrer allà de repte demogràfic, com ja han dit, és que m'han precedit, és un repte que tenim des de fa molt temps a les Illes Balears i, per tant, no repetiré els arguments que ja han exposat els anteriors companys respecte en aquest repte que tenim i que no ve d'ara, sinó que fa ja des de molta estona. I la presidenta va voler cercar algun fil conductor, que va ser en aquest cas el repte demogràfic, o l'any passat ho va ser el pacte de sostenibilitat, que com que no li ha sortit gaire bé, en va haver de cercar un de nou. I jo crec que quan rellam de canvi de model econòmic, no volen dir anar en contra del turisme, volen dir anar en contra d'aquest model turístic actual i de la distribució que se'n fan dels beneficis d'aquest turisme, perquè hem vist que més turisme no ha representat més benestar en els que vivim a les illes. I si no volem decréixer turísticament, que és el que fa el govern de Proens, que senzillament ara vol contenir i no decréixer, clar, si volem diversificar i no volem decréixer, això vol dir tenir més gent en aquestes illes i tenir més treballadors. Per tant, l'objectiu de repte demogràfic que plantejava la presidenta no s'aconsegueix. Està clar que per poder fer front a aquest repte, que no hi ha cap dubte que és degut en el monocultiu turístic que tenim, hem de començar a créixer turísticament, això implicarà que també menys treballadors vindrien en aquestes illes, hem de fer que els segons residents que venen aquí en aquestes illes a comprar els nostres habitatges de cada vegada també baixin. De fet, Més per Menorca va presentar un projecte de llei en aquest sentit per prioritzar l'habitatge per a la gent que vivim aquí, i el PP i la presidenta hi van dir que no. I, evidentment, aquest repte demogràfic també està lligat a la manca d'habitatge que tenim aquí i que realment les polítiques que fa el govern no aconsegueixen canviar-ho. Fa unes polítiques a molt, molt llarg termini, curt termini pràcticament no fan. De fet, rebaixen la construcció d'habitatges de vivendes de protecció oficial per dir que els faran de preu limitat i que això seran preu assequibles. I encara no han aconseguit, que això Més per Menorca ho ha demanat moltes vegades, que s'entén per preu assequible. Perquè el govern diu que un habitatge de 129.000 euros és de preu assequible, però no diu quants de metres quadrats té. Perquè, clar, si aquest habitatge té 40 metres quadrats, el metro quadrat surt a 3.500 euros el metro quadrat, amb un habitatge d'una habitació. Llavors, si volguessin, podrien dir que poden construir pisos que valdran 70.000 euros, l'únic problema serà que seran 20 metres quadrats. Per tant, m'agradaria que aquest govern digués que entén per habitatge assequible, que no només digués la paraula, sinó que digués exactament de què estem ballant. I si realment el que volem és anar realment mirar com que fem aquest repte democràtic, necessitem que els joves puguin venir a les nostres illes i puguin fer un projecte de vida. Necessitem un projecte industrial, de manera que es puguin dedicar aquests joves que s'han format a poder fer noves empreses en aquesta illa. Necessitem que pugui venir personal qualificat, que no venen per la manca d'habitatge i per el cost de vida. Necessitem tenir serveis especialitzats en una població que de cada vegada s'està envellint més. I tot això, el que no podem fer és el que va fer la presidenta, que es diu que la sobrepoblació és per mort de la immigració il·legal, que va fer un discurs xenòfob que crec que sense precedents, posant el punt de mira damunt d'aquests immigrants il·legals i no realment amb el problema i el repte que necessitam fer o dur a terme i gestionar en aquest país nostre per part del govern, que no és el que està.
Aprofitam, i do, ara, si li sembla, senyora Apocoví, pot respondre alguna de les preguntes sí. que li han plantejat els seus contertulis i iniciem amb el debat.
Sí. Bé, tant el senyor Pou ha xerrat del creixement demogràfic, com si digui això, la notícia que va donar la presidenta Proens, igualment el senyor Pestegui ha dit això no és nou, sinó que ja fa temps que existeix, evidentment, estem xerrant d'aquests 25 anys darrers i vostè ha retrocedit encara anys enrere que ja anaven creixent. Ara la pregunta jo faig és, durant aquests anys, on l'esquerra ha governat bastant d'anys, s'ha fet algo per fer front, per abordar els problemes que venen precisament per aquest creixement poblacional, perquè recordem que els serveis públics estan col·lapsats, molts d'ells. Per tant, jo me demanaria que el senyor Pou diu sí, que s'ha fet, jo demanaria també que fessin una miqueta d'autocrítica de lo que varen fer vostès durant els seus 8 anys de govern. Quins centres educatius varen deixar? Recordin que en varen deixar d'apuntalats. Quines inversions varen fer en el cicle de Saigo? Quines inversions varen fer en mobilitat? Sí, prometeren tramvies, xarxes ferroviàries, però res. I amb habitatge, és un greu problema, estan totalment d'acord, però què varen fer vostès amb habitatge? Prometre milers i milers d'habitatges protegits, però quan arribaren a entregar? És que no arribaren ni 500, i la seva gran mesura, l'expropiació a gran tenidors, no en varen expropiar, bueno, crec que en arribaren a expropiar uns 16. Per tant, no només es fer autocrítica, jo puc posar, vull, m'agradaria posar en valor que el que va proposar la presidenta no just va ser la notícia de que la població anava incrementant les Balears, crec que això va ser el punt de partida i crec que és a partir d'aquí que va fer tota una sèrie de propostes molt valentes i molt decidides i unes propostes que, coneguent a la presidenta, les durà a terme, així com ha duit a terme les propostes que va anunciar en el debat general de política l'any passat, el 2024, en salut, un pla estratègic de salut mental. Ja ho ha anunciat a 2 dies després del debat. Psicòlegs a tots els centres de salut. Pla de xoc per la dependència amb un increment de 17,5 milions d'euros per reduir llistes d'esperes. En quant a empresa, un pla pilot per convertir treballadors fits o discontinuos en treballadors continuos per anar avançant cap a la desestacionalització i també per donar estabilitat laboral, una subvenció, ajudes fins a 10.000 euros en els joves menors de 40 anys per la compra del seu primer habitatge.
Més greu ara interrompre-la, però hem de fer aquestes intervencions més breus per poder abordar el segon tema, si és tan amable de cloure.
Sí, no, sí, just una coseta també. Xerra molt d'habitatge. Els tres aquí companys diputats han xerrat del tema d'habitatge. Jo m'agradaria que fessin una comparació entre el que se va fer els 8 anys de l'esquerra i el que s'ha fet durant aquests 2 anys, un poc més de 2 anys de legislatura en la senyora Proens de presidenta.
Ara t'ho farà.
Sí.
Sí, espera, senyor Pesteguià.
Jo crec que tenim poc temps. El Partit Popular li encanta... No arriba a superar que va guanyar les eleccions. Vostès estan tancats sempre mirant cap endarrere. No tenim temps. Evidentment, se va fer molt més en política d'habitatge en aquests 8 anys que no el que duim ara. Certament els números a tots ens agradaria que fossin més grans. El que no varen fer va ser prometre 3.000 o 4.000 habitatges com el del lloguer segur, que són 50. Però, miri, estem ara en 2025, duim 3 anys de legislatura, estem en el tercer any, i el que hem de plantejar-nos és què feim en aquesta legislatura, perquè vostès sempre estan en el retrovisor posat. El que és cert és que, si recordem, intentant recordar els anuncis de la presidenta del debat de política, són nuls. I és que tenim un govern sense idees. Estàvem parlant d'un tema molt important, com és el del model econòmic i cap a on l'afrontam. I vostès, jo crec que de lo que han decidit en aquests 2 anys i pico és... siguem clars, han tingut 25 anys per veure aquest creixement de la població i per veure, segons vostès, el que els altres no fan bé. El que varen fer vostès i han fet és per exemple, aixecar la moratòria, alerta, aixecar la moratòria, en teoria s'havia de fer un estudi de quina és la capacitat de càrrega de cadascuna de les illes, no l'han fet, i el que decideixen és a vegades treure més places, i si és que, com deia el senyor Pesteguia, no s'empleaven, se tornen a treure. Per tant, una fuita cap endavant absoluta, igual que amb el tema de l'habitatge. I miri, van donar al Parlament els partits d'esquerra diferents propostes. Vostès van votar que no. De fet, una de les conclusions d'aquest debat de política i a cap és la proposta de dur l'increment de CTS dels cotxes de lloguer que vostès l'havien anunciat i després no s'atreveixen, que és que han d'esperar 25 anys a dir que ha tornat a créixer. Per tant, el que tenim és un govern del Partit Popular que fa fum, fa retòrica, s'enganxa amb el tema de la migració, que no és una preocupació real dels ciutadans, i no està abordant els problemes. I aquí tenim, efectivament, un govern sense il·lusió i sense idees, i amb molt de problemes dels ciutadans, efectivament.
Me demanava la paraula el senyor Pesteguia.
Sí, la senyora Pocoví demanava autocrítica. Autocrítica, ni que visquessin 30 anys farien tanta autocrítica com la que han fet nosaltres, bàsicament perquè vostès són incapaços de fer-ne. I jo li vaig dir en el debat de política general mateix, i li repeteix que avui, és evident que no varen fer abastament en decreixement turístic com habitatge. És que és evident. És que si estan com estan és perquè no varen fer tot el que mos hagués agradat fer. Però això, jo no tinc cap problema en dir-li, però de la mateixa manera jo li demano, vostè està content amb les seves polítiques turístiques i d'habitatge? Vostè creu que hi ha raons objectives per estar satisfeta, perquè hi ha més turistes que mai? Aquest estiu han tingut més turistes que el 2023. Ah, no. No me digui que no. Mentides no me'n digui.
Hi
ha més turistes que mai. En l'estiu han crescut, en mesos de temporada alta, 1%. Han crescut un 1%. Un 1% sobre els mesos d'estiu és un gran creixement. Però en qualsevol dels casos tenim més places turístiques perquè vostès han aixecat la moratòria i n'han posat més a la venda. Ara mateix vostès tenen un plantejament respecte a l'habitatge que és que allà on s'havien de fer els pisos d'habitatges de protecció oficial se puguin fer habitatges de preu lliure, que són de preu limitat, que són els que vostès s'han inventat, que són exactament el mateix pis, perquè si ens ho entengui, el mateix pis se pugui vendre un 30% més car. Només pensant en el benefici del promotor, però en qualsevol dels casos també diuen tots els serveis que se puguin fer en aquestes zones els poden llevar per fer-hi més pisos. De manera que tindrem unes barriades que no tindran ni els serveis educatius, ni els serveis sanitaris, ni els llocs d'esbarjo segons la planificació urbanística. I el que ens estan dient és els mallorquins, la gent, els residents, anem a viure aquí, mentre que els centres els seguirem destinant a la gentrificació. És a dir, que pugui venir gent rica a comprar aquests habitatges, creant dos tipus de ciutadania i dos tipus de barris. I nosaltres els diem que això no és la solució de res. I, de fet, les dades són molt loquaces, perquè d'ençà que vostès governen i que han posat aquestes mesures, els preus de l'habitatge han pujat un 30%.
Senyor Pesteguí, els preus de l'habitatge puja arreu d'Espanya, inclús en Europa.
Això, ara és una corrent europea, però en canvi, quan governa l'esquerra, són les causes de les polítiques del govern d'aquí.
No, jo
si vol que siguin seriosos, són seriosos.
Ara s'estan recuint els fruits de la seva política d'habitatge.
No, pugen en les seves polítiques, en les expectatives de les seves polítiques, perquè els constructors segueixen sense construir perquè diuen, construir llegiu, bastant més...
Perdoni, s'informa una miqueta.
Sí,
senyora
Gomira,
tot d'una. Que ara s'estan construint habitatges plurifamiliars. Se recupera la construcció d'habitatges plurifamiliars.
Com
si me permeten, me sap greu, he de fer un parèntesi. Necessito
3.000 habitatges.
Necessito fer un parèntesi. Primer, perquè no podem deixar de banda la situació de les Pitiüses amb les tempestes, i perquè la senyora Gomila, la qual no tenim present, també me demana la paraula fa temps, així que li demano molt breument per cloure aquesta ronda d'intervencions i després passam a parlar de l'emergència climàtica en el cas de les Pitiüses davant les possibles pluges d'avui vespre.
Sí, vam jo dues coses, ni la senyora Pocoví ni la senyora Marga Proem van dir com proposaven de créixer, que és molt important. Primer saber com proposen de créixer, i ni la senyora Pocoví ara ni la presidenta en el debat de política general ho va dir. La senyora Pocoví diu que fan una aposta per joves, augmentant ajudes. Els joves no volen viure d'ajudes. Els joves volen tenir un habitatge que sigui de preu assequible, i encara no he aconseguit que me diguin que és un preu assequible. La senyora Pocoví tampoc no ho ha dit. I assequible, vull que m'ho diguin en funció d'euro metro quadrat. no es val dir en preu, perquè el preu ha d'estar relacionat amb el metro quadrat. Per tant, els joves el que demanen és poder venir a fer feina aquí, poder venir a fer feina segons el que s'han format, activar empreses, per exemple, dins del sector agroalimentari, impulsar empreses relacionades amb el sector informàtic, amb energies renovables. Per tant, tota una sèrie de propostes que la senyora Proens i també tampoc la senyora Pocoví han posat damunt d'aquesta
taula. I ara li demanaré, la paraula perquè ens queden 5 minuts i vull fer, o el Manco tenia aquests minuts que ens queden per parlar de com des d'emergència s'ha demanat a prudència perquè Eivissa i Formentera, recordem els espectadors i oients, haurà vist taronja des de les 8 del vespre fins a la mitjanit. Recordem també que s'ha demanat zona catastròfica, que si l'Estat ho aprova, això suposa també subvencions de cara als veïnats, a tots els locals comercials que han tingut totes aquestes pèrdues. Així que li demano una breu ronda sobre aquesta qüestió, si se podrien agilitzar també aquestes ajudes, senyora Pocoví, per l'illa d'Eivissa, que recordem seran més que necessàries i que malauradament la burocràcia a vegades no permet que siguin de forma immediata.
Sí, lamentablement, un cop més, no, aquestes d'anar afectat a l'illa d'Eivissa, jo, desgraciadament, crec que així com va, les coses mos hi haurem d'anar acostumant en aquestes tempestes cada vegada més fortes i amb més freqüència. M'agradaria valorar la presència de, per part de la Proença, la presidenta Proença, en els mateixos minuts ja a Eivissa, donant suport en els consells, en les bales i a tota la ciutadania d'Eivissa i de Formentera en aquests moments. També agrair la feina feta i la predisposició de totes els serveis d'emergències, de protecció civil, de forces i cossos de seguretat, de sumer de tots els presents. També m'agradaria fer un agraïment a la ciutadania que sí han fet cas a les notificacions que s'han anat comunicant respecte a la precaució en aquests casos davant d'aquesta situació i sobretot a animar a seguir amb aquestes fent cas en aquestes alertes per poder prevenir de qualque manera.
Clar, que el problema de tot això és que abans parlàvem amb el professor de Geografia Física, el professor Miquel Grimal, deia que plou sobre banyat, o sigui que la situació podria agreujar-se de cara a les properes hores. Recordem que és la tercera jornada de tempestes. Quines possibilitats hi ha d'agilitzar, no?, i que se declari zona catastròfica i així poder aconseguir aquestes ajudes?
Bueno, jo crec que ara mateix lo important és fer una crida a la prudència en els ciutadans. Efectivament, i s'ha dit, no?, que plou sobre banyat. Recordant que, desgraciadament, no estem del tot preparats algunes zones per aquest nivell de torrentades i, per tant, màxima prudència a tothom i, evidentment, el suport a tota la feina dels serveis d'emergència. Jo crec que ara això és lo prioritari i temps haurà per analitzar aquesta qüestió, que, evidentment, tot el que volem és que els ciutadans rebin el màxim suport, perquè sempre hi ha casos i sempre, durant les pèrdues materials, doncs, recolzar a la població i que tinguin aquest suport. Per tant, jo crec que no haurà cap problema en aquest sentit, però ara el que toca és estar molt pendent i que tothom estigui prudent.
Un minut per al senyor Pastilla, un minut per la senyora Gomila, endavant.
Sí, jo també sumar-me a la petició a la gent que sigui prudent, que segueixis totes les indicacions que se donen per part de les autoritats, el recolzament dels serveis d'emergència, quan no podria ser d'altra manera, i també esperar que no se sofreixi cap mal i que els mals que se sofreixin siguin d'aquests que se poden solucionar en dos vés i que els dos vés, si les ajudes arriben el més aviat possible. I simplement una reflexió que crec que haurien d'aprendre, i és que aquestes tipus de mals, com ha dit la senyora Pocoví, aquest tipus de catàstrofes cada vegada seran més habituals, i allò que haurien de fer és prendre mesures, i les mesures principals haurien de ser que no se pot viure ni construir les zones de risc i que, per tant, s'han de fer els canvis legislatius per revertir aquestes situacions i que qualsevol zona de risc la gent no ha de viure per prevenir, que és la millor política que poden fer.
Senyora Gomila?
Sí, bueno, només sumar-me també al que ja han dit els companys, has donat suport a totes les persones que viuen a Eivissa i que també tinguin en compte totes les informacions que els arriben del servei d'emergència i que sí que els duguin a terme. Evidentment, tot suport també en el servei d'emergència. Si es considera que s'ha de declarar zona catastròfica quan s'hagi avaluat tots els danys, crec que també és una feina que s'ha de fer. I, bueno, un poc com el que deia el senyor Lluís Apestiguia, crec que hem de començar a veure que el canvi climàtic que és una realitat, això de cada vegada serà més freqüent i, per tant, hem de prevenir i, sobretot, una part crec important d'aquesta prevenció passa, a part de perquè la població estigui informada i que la població escolti el que s'envia des del servei d'emergències, en tenir en compte que damunt zones inundables i damunt zones de risc no s'hi ha de poder construir, per tant, hem de prendre ja mesures perquè això sigui una realitat. I no sé si el PP a qualque moment ja està massa disposat, per tant, crec que mos hem de seure tots i posem-nos en sèrio a veure com resoldre tot aquest tema.
Temps i do, molt agraïda a la senyora Pocoví, al senyor Pou, al senyor Pesteguia i a la senyora Gomila per aquest dilluns de debat polític. Moltíssimes gràcies a tots, que tinguin vostès una molt bona setmana.
Moltes gràcies.
Notícies, i continuem.